Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Jordi Fortià.
Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid a una unitat especialitzada. La resta seran repatriats seguint un protocol europeu de protecció civil. Mònica García és la ministra de Sanitat.
Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
Educació reivindica l'acord amb Comissions Obreres i UGT i s'obre només a ajustar-ne el desplegament.
Mentrestant, mestres i professors han arrencat de nou un nou cicle de mobilitzacions, avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, portaveu de professors de secundària.
Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver arrencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país.
Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
En concret són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals.
El papa visitarà la presó de Brianzú en la seva estada a Catalunya.
Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. En parla el cardenal arcabisbe de Girona, Joan José Omella.
En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana. Maria Colomer és codirectora i cap de programació.
L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
I en esport, Jariré Gallut, el Barça juga l'accés a la final, a 4 de la Champions masculina d'handbol.
Els de Carlos Ortega disputen la tornada dels quarts de final contra el Nantes al Palau. Els blaugranes afronten la cita a 8:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. I pendents també del partit que tenim en joc des de 7:45, el Barça rep jornada 27 de Lliga F, això sí, sense Caroline Gray amb lesionada de l'adductor. Al minut 16 de partit, les blaugranes de moment guanyen 1-0 amb gol de Vicky López en un partit intranscendent però especial amb la vista ja posada a la final de la Copa de la Reina i de la Champions, l'equip de Pere Romeu té la lliga ja al sarró i avui aixecarà el trofeu de campiones.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Les últimes hores, i de fet encara a hores d'ara, tenim dos mons a Catalunya. El 90% del territori, que té sol, sobretot gran part de les comarques de Tarragona, del sud de Lleida i gairebé tot Barcelona, i en canvi totes les comarques que estan a l'Alt Pirineu i al nord de Girona, on els núvols i les tempestes han anat sovintejant, sobretot a l'Alt Empordà, déu-n'hi-do, com ha arribat a descarregar les últimes hores. De fet, encara en aquests moments i fins a aquest vespre anirem tenint alguna tamborinada en aquesta zona entre l'Alt i el Baix Empordà i amb una clara davallada de temperatura en aquella banda. En canvi, a la resta del país el vent és més aviat eixut i ha pujat un palet la temperatura. També algunes gotellades s'aniran presentant a l'extrem sud de l'Ebre. Pel que fa al dijous, despertarem amb aquestes boires a la Catalunya central i les comarques del Pirineu, a les valls, a la resta alguns núvols i de cas més abundants a Tarragona i primers ruixats que al migdia afectaran les muntanyes de Tarragona. Durant la tarda ja més tempestes al Pirineu, sobretot occidental. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. A banda de les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana, deixem destacar sobretot dues incidències. Aquest accident que s'ha produït a l'autopista del Maresme, a la C32, al tram de Mataró, encara hi ha un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Argentona, Mataró, aquest tram de la C32, amb aturades, això, d'un parell de quilòmetres, com et deia, en sentit nord, a causa d'aquest accident. A l'AP7 en teníem un altre accident a l'altura de Barberà del Vallès. En principi ja està tot retirat, però encara queden uns 7 quilòmetres ben bons de lentitud i de retencions. Per tant, també va força carregat tot aquest tram de l'AP7 entre Sant Cugat del Vallès i Barberà del Vallès, també en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid a una unitat especialitzada.
Pel que fa a la resta de passatgers i tripulació d'altres països, seran repatriats per mitjà d'un mecanisme europeu de protecció civil, llevat dels casos en què la situació mèdica ho impedeixi. Aquesta tarda segueixen en marxa diferents reunions de les autoritats espanyoles i canàries per preparar el dispositiu. Ara mateix, tots els afectats amb símptomes del virus ja han estat evacuats des de Cap Verd. Són 4 passatgers i el metge de la tripulació.
Tot plegat després que l'OMS s'hagi elevat a 8 els casos sospitosos, l'últim, un home suís que havia viatjat recentment a Amèrica Llatina, també amb l'Ondius.
Recordem que encara queden al vaixell prop de 150 persones entre passatgers i tripulació, de 23 nacionalitats diferents, 5 dels quals són catalans.
Maite Polo.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat.
El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
També s'ha referit a aquesta crisi sanitària el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer, on s'ha declarat, com dèiem, el brot d'antivirus.
El president ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
Expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent respecte a aquest creuer el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tret de sortida a un nou cicle de mobilitzacions dels docents, avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell.
Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segures, portaveu d'USTEC, i Andreu Navarra, de professors de secundària.
Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
Doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha confirmat avui que el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra als instituts està previst a 7 centres, la meitat dels 14 en què s'havia plantejat.
Un pla que continua generant rebuig als claustres. És el cas de l'Institut Escola Joan Senyarès i Pla de Sabadell, l'únic institut del Vallès Occidental que hi participa. Mig centenar de docents s'han concentrat aquest matí. Consideren que calen altres atencions prioritàries i que es pot estigmatitzar l'alumnat.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifà.
Els manifestants han recordat el malestar que hi ha entre el professorat, que reclama més recursos en educació, ràtios més baixes i més professionals per fer front a les complexitats dels centres educatius. Unes demandes que en cap cas, han recordat, impliquen la introducció de policies a les escoles. Nani Romero és delegada de la CGT.
Portem des del principi de curs manifestant-nos i fent vagues perquè necessitem més recursos. A l'aula, les aules estan desbordades i ens trobem que la resposta de l'administració és posant-nos Mossos a les escoles, amb la qual l'estigmatització del nostre alumnat sense oferir cap tipus de resposta educativa.
Des de l'Assemblea Educativa de Sabadell han subratllat que hi ha altres maneres d'abordar els problemes que es viuen a les aules, com ara amb la contractació d'educadors socials, psicòlegs o personal especialitzat. En la protesta, que ha durat de 7:45 a les 8 del matí, no hi ha participat cap docent ni famílies del centre sabadellenc, que, tot i que no han volgut fer declaracions, de moment no s'oposen a participar en aquesta prova pilot.
I coincidint amb l'inici de les mobilitzacions als centres educatius, Comissions Obreres ha fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i Educació.
Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions sindicals perquè s'hi sumin.
Judit Vallès.
L'acord inclou dues dimensions, una part retributiva de millores salarials i una altra pel que fa a la part qualitativa, amb millores per l'educació inclusiva. Des de Comissions Obreres s'ha defensat l'acord amb educació com un punt de partida cap a millores estructurals del sistema educatiu, tal com ha explicat el secretari general Edu Núñez.
Per nosaltres l'acord és un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument, hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació.
Algunes de les mesures concretes de l'acord preveuen augmentar el suport intensiu a l'escolarització inclusiva amb més docents experts i especialistes com psicopedagogs, infermers, integradors i dinamitzadors. Pel que fa a la millora salarial, l'objectiu és augmentar fins un 30% el complement salarial dels docents, que començarà amb una pujada del 8,5% aquest 2026. Amb efecte retro, es preveu augmentar el sou a tot el personal educatiu. En total, l'acord tindrà una inversió de 2.000 milions d'euros.
En l'àmbit laboral, Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
En concret, són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals. La retallada inclou perfils tècnics, administratius i operaris, i l'empresa la vincula a factors com l'auge de la marca blanca i la digitalització, entre d'altres. Els sindicats reclamen la suspensió de l'expedient i que no es faci cap moviment fins que s'acabi el període d'informació i consulta a escala europea. El sindicat proposa com a alternativa prejubilacions o recol·locacions per reduir l'impacte de l'ERO.
També a l'espera de la ratificació del preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries, aquesta tarda l'alcalde Lluc Salellas ha agraït la paciència dels gironins i ha defensat el principi del pacte.
Salellas confia que l'Assemblea de Treballadors avali l'entesa i que, per tant, es pugui desconvocar la vaga, que la ciutat retorni a la normalitat del dia a dia i que els carrers tornin a estar nets. En espera del que decideixi la plantilla, l'alcalde també ha volgut agrair la col·laboració i la paciència dels gironins, perquè això també ha permès evitar desbordaments de deixalles a part de la ciutat. La vaga amb la recollida d'escombraries va començar aquest dilluns a la mitjanit. Després de dos dies d'aturada, aquest matí, a primera hora, l'empresa i comitè de Girona Més Neta han tancat un preacord que ja s'està sotmetent a votació a l'Assemblea de Treballadors.
I encara més en terreny laboral, un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social entre les empreses públiques i privades. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic i aquesta tarda s'ha segellat l'acord. Marc Dalmau.
Bona tarda. L'acord dona resposta a una reivindicació històrica i a un greuge existent amb els professionals del sector. A banda d'altres mesures complementàries, el document signat estableix que la Generalitat destinarà 600 milions d'euros durant els propers 4 anys per igualar les condicions salarials amb el funcionariat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que aquesta era una demanda justa que calia abordar.
Jo crec que no m'excedeixo si dic que la signatura que hem fet avui, l'acord que s'ha arribat avui, és un acte de justícia. I és un acte de justícia perquè amb aquesta signatura i amb aquest acord cuidem els que ens cuiden. Equiparar salarialment el sector social amb el sector públic. Era una demanda molt clara i explícita del sector i, a més a més, molt justa.
Fins a 120.000 treballadors socials veuran millorades les seves condicions de feina.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Una visita a la presó de Brians-1 i una gran trobada concert a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les novetats principals de l'agenda del viatge que el papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Jordi Casino.
El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omella és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará, no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
En clau judicial, el fiscal en cap d'anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes.
En la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal en la que Ábalos era el cap, Coldo García la seva mà dreta i Aldama el corruptor, i ha defensat que hi ha proves contundents per condemnar-los.
També un jutjat de Granollers obre judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès i l'arquitecte municipal per a presumptes delictes urbanístics.
El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en una zona verda per a urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. Segons fonts municipals, la fiscalia demana 2 anys de presó, una multa i 10 anys d'inhabilitació per a cada una. El consistori no és acusació, però sí que és subsidiari i part assabentada del procediment.
I en clau estrictament política, l'Ajuntament de Vic informa que la regidora d'Ara Vic, Elisenda Carrera, ha demanat formalment deixar el grup polític i passar a ser regidora no adscrita.
La decisió arriba l'endemà que Ara Vic demanés públicament que desmentís els rumors de fitxar per l'Aliança Catalana. Arran de la seva sortida, l'alcalde, Albert Castells, ha delegat les competències al regidor Xavier Ferrés, cap de llista d'Ara Vic, que passarà a assumir Foment de l'Activitat Econòmica i Ocupació, Cooperació i Protecció Civil.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran 415 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona, que s'ha reunit avui. Mont Carvajal.
Segons l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la inversió de 415 milions és un pas de gegant en el dret de quedar-se al barri i capgirarà les males condicions de vida del veïnat.
Amb aquest acord que avui anunciem donem resposta a milers de famílies, moltes famílies que viuen amb un nivell de precarietat impropi d'una ciutat com Barcelona. Jo crec que és una qüestió també de dignificació i d'obligació no només política sinó moral d'atendre la situació d'extremada precarietat que viuen algunes d'aquestes famílies, moltes de les quals porten més de dues dècades esperant una solució urgent.
Es rehabilitaran 200 blocs de pisos i es crearà una oficina al barri que coordinarà i prioritzarà, segons l'urgència, les actuacions que cal fer. La Generalitat hi destinarà 15 milions cada any durant la pròxima dècada.
En cultura, el DOCS Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són producció catalana. David Navarro.
Del miler de pel·lícules candidates a participar al DOCS Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posen cara als conflictes globals i exploren la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el premi DOCS d'Honor és per al cineasta Marc Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
I el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català, Carina Bebé.
Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
La flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i evidentment del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones. Això ha anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Passa a l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. El Barça juga avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol amb la tornada dels quarts de final al Palau contra el Nantes. Els blaugranes afronten la cita a 3 quarts de 9 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. Sentim el tècnic Carlos Ortega.
Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
La final a 4 de la Champions es disputarà un any més a Colònia, el cap de setmana del 13 i 14 de juny. I pendents també del partit que tenim en joc des de 3 quarts de 7, el Barça rep el Llevant a la jornada 27 de la Lliga F i al minut 36 de partit, les blaugranes de moment guanyen 2-0 amb gols de Vicky López i Clàudia Pina. En un partit intranscendent però especial, l'equip de Pere Romeu ja té la Lliga al Sarró i avui aixecarà el trofeu de campiones. Encara en futbol, el Sant Andreu confirma que Nacho González continuarà al capdavant de la banqueta la temporada vinent, la 26-27, a la Primera Federació. El tècnic basc, doncs, complirà la segona temporada de contracte que tenia prevista. I avui comença la final a 8 de la Lliga de Campions Masculina d'Hockey Patins amb el duel entre el Reus Deportiu i el Benfica. La nova ràdio, David Fernández.
El Reus Deportiu debuta aquest dimecres a la nit a la final a 8 de la Champions d'Hockey Patins Masculina a Coimbra amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els roig i negres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
Home, evidentment estem molt il·lusionats. Hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí. Som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats. Som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom, i aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
I per la seva banda, el Barça jugarà demà contra l'Sporting de Portugal, els blaugranes que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A. I acabarem amb bàsquet perquè finalment la penya no serà sancionada per l'ACB pels problemes del videomarcador, en considerar-ho una causa major. Sí que haurà de fer front al cost del viatge de l'Unicaja, l'hotel, l'obertura de l'Olímpic, així com l'arbitratge. La segona part es jugarà el 26 de maig a les 8 del vespre.
Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Janire Gallut, els esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
Preparat, Eneco?
Sí.
Temps, sentit.
S-E-N-A-T-I-T.
El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
Quina seria la paraula intrusa?
Casoplón.
Correcte. En català, per fer al·lusió...
Qui s'endurà el premi del Picalletres?
D-E-S-C-A-P-A-N.
Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Joves amb ofici.
Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a La Xarxa Més. Una producció de la nova ràdio de Reus. Amb el suport de La Xarxa.
Propostes en Xarxa.
L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar a recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars. També sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Jordi Fortià.
Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid a una unitat especialitzada. La resta seran repatriats seguint un protocol europeu de protecció civil. Mònica García és la ministra de Sanitat.
Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
Educació reivindica l'acord amb Comissions Obreres i UGT i s'obre només a ajustar-ne el desplegament.
Mentrestant, mestres i professors han arrencat avui un nou cicle de mobilitzacions amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, portaveu de professors a secundària.
Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver arrencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país.
Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
En concret, són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals.
El papa visitarà la presó de Brians-1 en la seva estada a Catalunya.
Aquesta visita i una gran trobada a concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada de Família i l'Abadia de Montserrat. En parla el cardenal arcabisbe Juan José Omella.
En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana. Maria Colomer és coordinadora i cap de programació.
L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
I en esport, Janire Gallut, el Barça juga l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
Els de Carlos Ortega disputen la tornada dels quarts de final contra el Nantes al Palau. Els blaugranes afronten la cita a 8:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. I pendents també del partit que tenim en joc entre el Barça i el Llevant corresponent a la jornada 27 de la Lliga F. Al descans les blaugranes guanyen per 2-0 amb gols de Vicky López i Clàudia Pina en un partit intranscendent però especial. L'equip de Pere Romeu té la Lliga ja al Sarró i avui aixecarà el trofeu de campiones.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Les últimes hores, i de fet encara a hores d'ara, tenim dos mons a Catalunya. El 90% del territori, que té sol, sobretot gran part de les comarques de Tarragona, del sud de Lleida i gairebé tot Barcelona, i en canvi totes les comarques que estan a l'Alt Pirineu i al nord de Girona, on els núvols i les tempestes han anat sovintejant, sobretot a l'Alt Empordà, déu-n'hi-do com ha arribat a descarregar les últimes hores. De fet, encara en aquests moments i fins a aquest vespre anirem tenint alguna tamborinada en aquesta zona entre l'Alt i el Baix Empordà i amb una clara davallada de temperatura en aquella banda. En canvi, a la resta del país el vent és més aviat eixut i ha pujat un palet la temperatura. També algunes gotellades s'aniran presentant a l'extrem sud de l'Ebre. Pel que fa al dijous, despertarem amb aquestes boires a la Catalunya central i les comarques del Pirineu, a les valls, a la resta alguns núvols i de cas més abundants a Tarragona i primers ruixats que al migdia afectaran les muntanyes de Tarragona. Durant la tarda ja més tempestes al Pirineu, sobretot occidental. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Correctem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ali. La veritat és que ha millorat moltíssim el trànsit ja en aquesta xarxa viària, fins i tot les incidències que comentàvem a primera hora anteriorment, fa prop de mitja hora. A l'AP7, per exemple, ja només quedaria un quilòmetre, com a molt, de lentitud i aturades intermitents entre Cerdanyola, Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, arreu. Un quilòmetre, com a molt, hauria d'anar millorant molt ràpidament. També quedaria trànsit lent, bàsicament, a la C58 entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, i a la C60, per un parell d'incidències que hi ha hagut durant la tarda, encara hi trobaríeu també trànsit força lent, 3-4 quilòmetres, al tram d'Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid, a una unitat especialitzada.
Pel que fa a la resta de passatgers i tripulació d'altres països, seran repatriats per mitjà d'un mecanisme europeu de protecció civil, llevat dels casos en què la situació mèdica ho impedeixi. Aquesta tarda segueixen en marxa diferents reunions amb les autoritats espanyoles i canàries per preparar el dispositiu. Ara mateix tots els afectats amb símptomes del virus ja han estat evacuats des de Cap Verd. Són 4 passatgers i el metge de la tripulació.
Tot plegat després que l'OMS hagi elevat a 8 els casos sospitosos. L'últim, un home suís que havia viatjat recentment a Amèrica Llatina també amb l'Ondius.
Recordem que encara queden al vaixell prop de 150 persones entre passatgers i tripulació de 23 nacionalitats diferents, 5 dels quals són catalans.
Maite Polo.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat.
El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
També s'ha referit a aquesta crisi sanitària el president de la Generalitat. Salvador Illa ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer.
El president ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
Expressar el meu suport al govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte d'aquest creuer el govern d'Espanya. Conec bé
com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, la formació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tret de sortida, un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell.
A Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, de professors de secundària.
Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa, com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
I els docents dels centres educatius de Catalunya anuncien també que a partir del curs que ve deixaran de fer sortides escolars i colònies. Aquesta tarda han explicat els motius d'aquesta decisió. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. Doncs els docents expliquen que organitzar una sortida escolar suposa assumir responsabilitat civil i penal per l'alumnat, fer hores que no reconeixen ni es paguen i, a més, que són hores que estan més enllà del seu horari habitual. Tot plegat, diuen, sobre una jornada que ja consideren insostenible, i per això avui han anunciat que gairebé 1.000 centres educatius a partir del curs 26-27 deixaran de fer sortides escolars i colònies. Ho explica Anna Bosch, docent de la comarca de la Selva.
El tema de les sortides i colònies són activitats que nosaltres fem per vocació, o sigui, no estan remunerades ni estan... és pel voluntariat nostre. Hem aturat aquestes sortides i colònies perquè el que nosaltres volem és que es valori la figura del docent, que no estem bé, estem en mode supervivència fa molts anys, aquestes samarretes de fa 12 anys, o sigui, 14 anys, i encara estem amb l'SOS.
Les condicions per aixecar aquestes mesures són semblants a les que es venien reclamant en les vagues educatives dels mesos anteriors. Salaris més alts, ràtios més baixes, més professional de suport a les aules i menys càrrega administrativa. Volen que el Departament d'Educació es torni a seure amb els sindicats que no van signar l'acord i aconseguir un acord que representi a la gran majoria del col·lectiu de l'educació.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau econòmica, Marc Armengol és oficialment el nou conseller delegat del Banc de Sabadell després que la Junta General d'Accionistes n'hagi avalat aquesta tarda el nomenament. Ràdio Sabadell, Núria García.
Un González Bueno que s'ha acomiadat de l'accionariat del BES aquesta tarda i que també ha lloat la figura de Marc Armengol com a successor.
Marc, eres sin duda la persona adequada. Es para mí un verdadero placer que el testigo lo lleves tú. Eres un gestor con experiencia contrastada. Te he visto de cerca. El prodigio de tu desempeño en TSB es una prueba de ello. Has seducido a los equipos, reguladores, consejo, con una gestión verdaderamente fantástica.
Armengol, que ha parlat per primer cop davant dels accionistes del Sabadell, ha apostat perquè el banc faci un nou salt fent servir la palanca, ha dit textualment, de la tecnologia. Per la seva part, el president del BS, Josep Oliu, ha agraït la profunda transformació que ha experimentat l'entitat gràcies a la figura de González Bueno i ha afirmat que l'acció del Sabadell té un potencial alcista.
Doncs en l'àmbit laboral, Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
En concret són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals. La retallada inclou perfils tècnics, administratius i operaris i l'empresa la vincula a factors com l'auge de la marca blanca i la digitalització, entre d'altres. Els sindicats reclamen la de l'expedient i que no es faci cap moviment fins que s'acabi el període d'informació i consulta a escala europea. El sindicat proposa com a alternativa prejubilacions o recol·locacions per reduir l'impacte de l'ERO.
I encara més en terreny laboral, un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social entre les empreses públiques i privades. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic i aquesta tarda s'ha segellat l'acord. Marc Dalmau.
Bona tarda. L'acord dona resposta a una reivindicació històrica i a un greuge existent amb els professionals del sector. A banda d'altres mesures complementàries, el document signat estableix que la Generalitat destinarà 600 milions d'euros durant els propers 4 anys per igualar les condicions salarials amb el funcionariat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que aquesta era una demanda justa que calia abordar.
Jo crec que no m'excedeixo, sigui que la signatura que hem fet avui, l'acord, el que s'ha arribat avui, és un acte de justícia. I és un acte de justícia perquè amb aquesta signatura i amb aquest acord cuidem els que ens cuiden. Equiparar salarialment el sector social amb el sector públic. Era una demanda molt clara i explícita del sector i, a més a més, molt justa.
Fins a 120.000 treballadors socials veuran millorades les seves condicions de feina.
Una visita a la presó de Brians 1 i una gran trobada concert a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les novetats principals de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Jordi Casino.
El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sarrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omella és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará, no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, el fiscal en cap d'anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes.
A la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal a la que Ábalos era el cap, Coldo García la mà dreta i Aldama el corruptor, i ha defensat que hi ha proves contundents per condemnar-los.
I un jutjat de Granollers obre judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès i l'arquitecte municipal per presumptes delictes urbanístics.
El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en zona verda per urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. Segons fonts municipals, la fiscalia demana 2 anys de presó, una multa i 10 anys d'inhabilitació per a cada una. El consistori no és acusació, però sí que és subsidiari i part assabentada del procediment.
La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran 415 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la comissió mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui a Mont Carvajal.
Segons l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la inversió de 415 milions és un pas de gegant en el dret de quedar-se al barri i capgirarà les males condicions de vida del veïnat.
Amb aquest acord que avui anunciem donem resposta a milers de famílies, moltes famílies que viuen amb un nivell de precarietat impropi d'una ciutat com Barcelona. Jo crec que és una qüestió també de dignificació i d'obligació no només política sinó moral d'atendre la situació d'extremada precarietat que viuen algunes d'aquestes famílies, moltes de les quals porten més de 2 dècades esperant una solució urgent.
Es rehabilitaran 200 blocs de pisos i es crearà una oficina al barri que coordinarà i prioritzarà, segons l'urgència, les actuacions que cal fer. La Generalitat hi destinarà 15 milions cada any durant la pròxima dècada.
Més coses. En la plana més social, prop de 3.000 persones participen a la cloenda del cicle de passejades per la gent gran de la Diputació de Barcelona a Santa Maria de Palautordera. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
El municipi Vallèsà acull durant 3 dies, fins aquest dijous 7 de maig, prop de 3.000 persones que participen a les jornades que posen fi a les caminades dutes a terme a 89 municipis de la província durant aquesta temporada. A cadascuna d'aquestes 3 jornades, a més d'una passejada per l'entorn d'uns 8 quilòmetres, s'estan realitzant diverses activitats físiques a l'aire lliure. El cicle de passejades per la gent gran va néixer l'any 2001 amb la voluntat de promoure l'intercanvi entre diferents municipis oferint la possibilitat a persones grans de conèixer diferents entorns geogràfics. Jesús Narro, diputat adjunt d'Esports de la Diputació de Barcelona, en fa una valoració molt positiva.
No només és esport, hem de parlar de socialitzar. Gent que coneixerà altres persones d'altres municipis que potser mai han estat i ja tenen el seu pretext, la seva excusa per donar-los a conèixer.
Durant el matí, el diputat ha visitat els diferents equipaments esportius municipals amb la finalitat de conèixer el seu funcionament.
I el far de Torredembarra ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars. En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present a tot, de tot Catalunya. Ona a la Torre, Raquel Martínez.
No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i, per tant, doncs, per nosaltres és tot un privilegi perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i al final doncs, poder promocionar-ho molt més i, per tant, doncs, molt contents.
El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
En cultura també el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro.
Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posen cara als conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. El Barça juga avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol amb la tornada dels quarts de final al Palau contra el Nantes. Els blaugranes afronten la cita a 9:15 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. Sentim el tècnic Carlos Ortega.
Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos jugando muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar a nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
Pendents també del partit que tenim en joc des de 3:15. El Barça rep el Llevant a la jornada 27 de Lliga F. Al minut 48 de partit, les blaugranes segueixen guanyant 2-0 amb els gols de Vicky López i Clàudia Pina en un partit intranscendent però especial. L'equip de Pere Romeu té la Lliga ja al sarró i avui aixecarà el trofeu de campiones. Això sí, ho farà sense Caroline Graham, que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta i serà baixa les properes setmanes amb l'objectiu de que arribi a la final de la Champions del 23 de maig. Ara en futbol, el Sant Andreu confirma que Nacho González continuarà al capdavant de la banqueta la temporada 26-27 a la Primera Federació i, en canvi, Rubén López només entrenarà la Segona Federació Femenina si és amb un projecte ambiciós de l'AEM. El tècnic de les lleidatanes es veu amb ganes de continuar a Primera Federació, però no tanca la porta a liderar el conjunt dels requesens en una categoria inferior. Escoltem l'entrenador en declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
M'agradaria seguir a Primera Federació o una categoria superior, m'agradaria. Però és que jo sóc entrenador, però ja saps una mica la meva vida, tinc la meva vida també a Canàries i al final, mira, només entrenaria a Segona Federació a l'AEM. Si fos un, com tu dius, un projecte ambiciós, que apostessin fort per tornar a pujar, que apostessin per mi, evidentment, i poc més. No entrenaria a Segona Federació ni a Gran Canària. O sigui, amb això crec que et dic tot.
Encara en futbol, aquesta nit coneixerem el segon finalista de la Champions masculina. L'Arsenal va derrotar ahir l'Atlètic de Madrid per 1-0 i serà Budapest el pròxim 30 de maig. Els anglesos esperen rival que sortirà del Bayern de Múnich PSG d'aquest vespre a les 9. I avui comença la final a 8 de la Lliga de Campions masculina d'hoqueis amb el duel entre el Reus Deportiu i el Benfica. La nova ràdio, David Fernández.
El Reus Deportiu debuta aquest dimecres a la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els roig i negres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
Home, evidentment estem molt il·lusionats, hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí, som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats. Som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom, i aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
Per la seva banda, el Barça jugarà demà contra l'Sporting de Portugal. Sentim el jugador blaugrana Ignacio Labart.
Te diría que sí, desde 2018, que es mi primer año aquí en el primer equipo, no levantamos la Copa de Europa y hemos estado cerca en algunas semifinales de meternos en la final y aspirar a ganarla, y sí que es cierto que en los últimos años nos ha faltado pues quizás ese último paso para creérnoslo de verdad y ser firmes aspirantes. Creo que este año vamos con otra imagen, con otra candidatura y vamos a hacernos respetar.
Gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tothom té un amic que fa coses o pinta o fa música o bé passa gana. Potser somien gran, potser no es vol fer gran, inverteix tota pela que guanya. Reunions a les 12, concerts a les 12, doble com la Hannah Montana. Actors servint copes, fent hores i hores, la vida d'artista és precària i toda mi gente se mueve. Com poden se busquen els cheles, cuidado no sente un jefe. Que tens fora el curro el teu propi projecte, toda mi gente se mueve. Com poden se busquen els cheles, surten per la ràdio i la tele, que al vespre se queden doblant fins al cierre. Soc un famós català, felicito completa tus dina. Vip a tots els festivals i d'empalme cap a l'oficina. I toda mi gente se mueve, com poden se busquen els cheles, perquè soc un famós català, sempre és municipal la piscina. Llegeixo a Twitter que he de salvar el català i amb l'altra mà pregunto al compi si s'ha d'acabar de dutxar i em crida, vaig, ja vaig artista, ara et dono un cop de mà a copiar com fa un bon artista aquesta melodia i toda mi gente se mueve, com poden se busquen los cheles.
tienes. Cuidado, lo siento, y el jefe, que te espalda el curro, el tu propio proyecto, y toda mi gente se mueve. Un padre se busca en hoteles, surten por la radio y la tele, y al vespre se queden doblar fin al cierre. Soy un famoso catalán, felicito, cumple la cocina. Viva todos los festivales y de empalme capa la oficina, y toda mi gente se mueve. Con padre se busca en hoteles, porque soy un famoso catalán, soy para la piscina.
No se di que no hay invitaciones al dimecres de Apolo. Me está el vio la entrada, pero toda la nit pagan combinats como un tonto. No sé di que no, un podcast de estudiantes y que es como el sortir siempre vaig al paralel, avui listening party del FOMO.
Soc un famós català, felicito un completa cosina. Vip a tots els festivals, siguen pane cap a l'oficina, i toda mi gente se mueve, com poden se busquen los cieles, perquè soc un famós català, sempre és municipal la piscina. Soc un famós català, felicito el completa cosina. Vip a tots els festivals, siguen pane cap a l'oficina, i toda mi gente se mueve, com poden se busquen los cieles.
Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de la meva. Hoy se come.
La xarxa de comunicació local.